al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com anem? Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir el nostre convidat. Jo crec que necessitaríem un parell d'alegries, per fer un recorregut per la seva trajectòria professional i vital.
Exacte, perquè són moltes coses, i a més en un dia quasi primaveral, recordem que el dissabte arriba la primavera, ja arriba la llum, un altre cop, tot i que primer hem de passar la Setmana Santa, però com tu deies, avui un convidat amb moltes coses, seria molt llarg, però jo destacaria la seva humanitat. Després veurem per què, la seva imparcialitat, la seva neutralitat, el voluntariat que fa, la unitat que ell predica. Ens està rient el convidat, perquè tots aquests conceptes són molt coneguts, perquè representen un moviment que ell ha estat molt connectat durant molts anys i que d'alguna manera des d'aquesta localitat de Sabadell ell ha fet universal, Molt vinculat al món de l'esport i, com tu deies, molt vinculat a moltes entitats i a la vida social de Sabadell. No? Un sabadellenc, no? Jo diria, una persona doncs, que destaca per la seva bonomia, no? per la seva manera de ser doncs, senzilla i sempre doncs, amb aquesta amabilitat que el caracteritza. No?
I avui descobrirem l'alegria de viure del sabadellenc Josep Massip Nuets, actual conseller de Govern de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, també president del Panatlon Club, patró de la Fundació Caixa Sabadell i vinculat llargament a la Creu Roja i al món de l'esport, com avui descobrirem al matí. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, un plaer i un honor participar en aquest programa.
A veure, explica'ns, ja ho hem dit, ja ho hem avançat, però on vas néixer?
A Sabadell.
A quin barri? Sí.
El barri de Covadonga. I el carrer de Sentmenat. Jo tota la vida he viscut al carrer Sentmenat. Mentre vaig ser solter, doncs, a la banda dels Senassos i des de que em vaig casar, a la banda dels Parells. Però sempre al mateix carrer, al mateix barri, a la mateixa ciutat.
I el canviar això amb els Parells va ser pel fet de ser parella o va ser així?
No, perquè els meus pares havien comprat una casa a la acera d'enfrente i aleshores doncs, quan ens vam casar doncs, el vam arreglar i ens en vam anar a viure en allà. Sí.
I Josep, això, que, bueno, que el divendres és el nostre sant,
Exactament, sí senyor, sí.
Com es torna cap a casa.
No ho oblidarem.
I això? Més ben dit que no ho oblidin els altres, que són els que s'han de felicitar.
Bueno, ens felicitem ja mútuament d'entrada.
Felicitats avançades a tots dos, tot i que teniu una diada important, perquè és el dia també del pare i tothom ho recorda, no?
Sí. Passa que ara ja ens han tret la festa, que abans era festa Sant Josep.
Sí, abans sí, no, ja fa anys que ens la van treure. Sí.
Mireu, el Toni, el nostre tècnic, diu a castellà sí que és festa encara, I em sembla que fan allò de la crema, no?, que és tan típic per Sant Josep, també.
També.
I vas néixer a l'hospital o vas néixer a casa?
Vaig néixer a l'hospital. Vaig néixer a la Aliança. Aleshores encara estava allà a la plaça del Gas. Sí.
I quants éreu a casa una mica i també els pares a què es dedicaven, no? Quins records guardes d'aquells anys?
Sí, bé, a casa érem tres. Jo hi ha un fet que no l'he explicat massa i avui ho faré, no? Jo sóc fill únic, però no sóc l'únic fill que van tenir els meus pares, sinó sóc el cinquè fill que van tenir els meus pares. Se'ls hi van morir tres nenes nascudes successivament al cap d'unes setmanes, allò que deien de les sangs iguals i tal. Bueno, jo crec que també aquí hi havia doncs, la postguerra, hi havia la misèria i tot, i un nen que va néixer mort. Però, i aleshores, clar, i els meus pares, quan em van tenir a mi, ma mare ja se'n anava als 40 anys, vol dir que era, com qui diu, l'últim tiro i bé, aquí estic, no?
I un regal, poder, no? M'imagino.
Vaig poder tirar endavant.
M'imagino que un regal després de, doncs, evidentment, sí, no? D'aquestes circumstàncies complicades.
Sí. El meu pare feia moltes coses, treballava molt. Ell era textil, era encarregat d'una empresa textil, però a més era acomodador de cine. A més, anava pels bars a cobrar per una empresa de licors, que em sembla que no existeix, la Casa Antic. I a més, era cantant semiprofessional de cantava tangos i cançó sud-americana. I ma mare, que també havia treballat al textil, però llavors ja estava a casa i feia peces. Ma mare era escotiadora de peces. Portaven peces a casa i ella les... Jo vull dir que realment van tirar endavant la família, però a base de treballar molt. Com corresponia a aquella època, eh?
Exacte. Amb aquella taula de les peces, no?, que es posava.
Sí, la taula aquella, doncs, que es anava estirant i ella hi havia les cosidores i llavors hi havia les escotiadores i les esborradores. Ma mare era del mig, de les escotiadores. Sí.
No, i també jugaves per sota quan quedava tota la peça allà que quedava.
Sí, i algun crit havia rebut també quan quan m'hi posava, sí.
I escolta, quina escola vas anar?
Jo vaig anar, primer vaig anar al que seria el parvulari a les Salesianes, que per cert era mixt, però llavors ja quan érem més grandets, doncs els nens es quedaven en una escola i les nenes anaven en una altra, no? I jo tècnicament havia de passar als Salesians, però com que hi havia el barranc i encara no hi havia la tanca, ma mare va tenir por i aleshores vaig anar al Cor de Maria, o sigui, vaig anar... Tota la primària i el batxillerat el vaig fer al Cor de Maria.
I eres bon estudiant?
Era bon estudiant. Jo era un estudiant de 16 i 8, un estudiant de notables. No era dels primers de la classe, però estava ben situat i la veritat que haig de dir que no vaig tenir mai. Amb els estudis no vaig tenir mai problemes, no.
I ja del Cor de Maria ja no et vas moure, vas acabar, diguéssim...
Vaig acabar el batxillerat elemental, me'n vaig anar a treballar, vaig fer comerç i tenedoria de llibres i després vaig acabar fent peritatge mercantil, que és la meva carrera, diguéssim. Sí.
Uh-huh. I com va ser?
A l'escola de comerç.
Aquí, a l'escola de comerç lliure el primer any i després els altres dos anys, perquè tenia, ja feia moltes coses i la feina i tal... Ho vaig preparar com a lliure a l'Acadèmia Taulevinyes i la veritat és que haig de dir que em vaig treure la carrera en els 3 anys preceptius. Sí, va anar bé, va anar bé.
I com és que et vas definir, no? Doncs per això, per al món doncs, més de l'economia, no? Gairebé, podríem dir.
Dels números,
sí,
dels números.
Sí, dels números, sí. Sempre s'havien donat relativament bé els números, relativament bé, tot i que les meves matrícules d'honor les traiem en geografia i història, no? Però sí, se'm donava bé i aleshores realment doncs, era anar a treballar doncs, amb una empresa, si pogués ser d'administratiu, i vaig entrar a Garriga Germans i vaig estar 10 anys, i després ja, doncs, quan em volia independitzar i volia buscar alguna cosa més, doncs vaig fer posicions i vaig entrar a la Caja de Ahorros de la Diputación Provincial de Barcelona, que era la Caixa de Catalunya, i allà m'hi vaig passar, doncs, 35
anys, que es diu aviat, sí. Però mirant enrere...
Vaig fer una excedència de 4 anys, que són els 4 anys que he estat treballant a Creu Roja. Jo vaig estar 4 anys com a secretari autonòmic de Catalunya i Provincial de Barcelona, però bé, va ser una etapa quasi més de càrrec de confiança que altra cosa i llavors doncs, vaig decidir tornar al bar.
Perquè aquesta caixa és de les que ha canviat 3 cops de nom, no?
Sí. Llavors va ser, quan es van fusionar amb Manresa i Tarragona, va ser Catalunya Caixa. Van donar la volta al nom Caixa. I ara és BBVA, no? Que, com totes, perquè realment totes han anat a parar pràcticament doncs, sota aquest paraigües, no?
I, Josep, quan mires enrere, amb què et quedes d'aquella època com a gestor comercial?
Bé, no, jo m'ho havia passat bé. També t'haig de dir que tot aquest negoci bancari ha canviat moltíssim. No té res a veure, perquè abans els productes eren molt concrets, molt limitats, i realment era la confiança o la sort el que et feia... que captessis un client o altre, no? Ja els últims anys la veritat és que allò es havia convertit en una veritable jungla i allà anaves a esgarrapar de tot i tenies que col·locar productes i certament no té res que veure al principi amb el final. És més, jo ara alguna vegada que hi he anat doncs, per alguna gestió, que són les mínimes, perquè avui en dia els bancs, si pot ser, vés-hi el mínim possible, no? Però realment, si ara tingués que tornar, em costaria molt perquè el concepte no té res que veure amb aquells dels anys. Clar, estem parlant dels anys 80, quan jo vaig entrar i ha canviat totalment.
Sí, sí. Clar, i abans d'entrar, vull dir, abans d'entrar a la Caixa, no? Per sí. Catalunya Caixa, no? Esclar, ja vas tenir un primer contacte a la mili, no? Amb el servei militar, no? Que vas fer...
No, jo el servei militar no ho vaig fer, eh? Jo sóc excluït, sí, sí. Per temes de vista em van excloure, sí, sí.
Mm. Però vas tenir aquest primer contacte, no? Diguéssim, amb la Creu Roja ja com a voluntari.
Sí, jo vaig entrar a la Creu Roja quan, acabat de fer 18 anys, que és quan em van deixar, amb la intenció de fer-hi el servei militar, no? Després no vaig fer... no ho vaig fer doncs, perquè em van excloure i realment tothom, tot el meu entorn, des dels pares, tothom em deia, escolta, va, ja està, plega i mira, doncs jo ja havia agafat, ja portava un parell d'anys, ja havia agafat el cuquet i ja em fa 45, vol dir que sí, sí, vaig decidir quedar-m'hi i he anat passant per tots els nivells, no?, fins a arribar a la presidència de Sabadell, que en dues etapes, doncs, quasi 20 anys. Sí, sí.
Imagina't. Nosaltres ara anirem desgranant precisament alguns d'aquests càrrecs, no?, a diferents institucions, però ens agradaria que escoltessis primer també una altra doncs, persona molt de ciutat, en Manel Sabés, científic, company teu, patró també de la Fundació, membre de Joventuts Musicals, portaveu també del Consell Consultiu del Centre d'Esports, a banda de vicerrector de la UAB i també alcalde de Sant Quirze. I escolta'l, perquè també doncs, fa un molt bon resum de la teva trajectòria a la nostra ciutat.
Ep, Josep, bon dia. Dir coses de tu és, d'una banda, fàcil i complicat. El Josep és omnipresent a la vida social de Sabadell, des del Castell de Can Feu al Panatlón, de Caixa Catalunya a la Creu Roja, del Club de Natació Sabadell a la Fundació Bosch i Cardellach o a la Fundació Caixa Sabadell. Si els Estats Units tenen un món, el món Rushmore, on tenen les esfinges de presidents, quan això ho facin per allà als turons de la salut, allà hi posaran la cara d'en Josep segur. Amb ell ens vam conèixer com a patrons a la Fundació Caixa Sabadell l'any 2013. Hem passat allà uns moments divertidíssims gràcies, sobretot, al bon humor, a la bonhomia d'en Josep. Ha estat una gran descoberta per mi i un plaer. Que et vagi molt bé tot, Josep.
Doncs una abraçada de tornada, eh? Ha fet una bona síntesi, eh?
Un altre gran personatge... a cavall entre Sabadell i Sant Quirze, i que també ha fet moltíssimes coses per les dues localitats. Sí,
escolta,
sí.
M'ha sorprès això de Can Feu, que és quina vinculació tens, perquè això sí que ho desconeixia.
Ah, no, soc soci de l'associació, però no tinc cap més vinculació, vull dir, simplement crec que estem davant d'un patrimoni de ciutat que s'ha de recuperar. Se li ha de donar utilitat i realment doncs, bé, hi ha persones que ens sap greu veure com una mica va caient cada dia. No arribo al nivell d'implicació de l'Aleix González, que és absolut i total, però sí que com molta altra gent comparteixo aquesta preocupació doncs, perquè aquest patrimoni... arquitectònic i cultural, doncs, tan important de la ciutat, doncs se li trobi una utilitat i es pugui recuperar com es mereix. No? El castell i el seu entorn. Bueno, la torre, perquè si dic castell puc ser castigat, no sé, igual em sanciona l'associació, la torre i el bosc i el seu entorn, que crec que la ciutat ho ha de saber recuperar.
Sí, totalment d'acord, no, historiador, en això, que el patrimoni no caigui en desús i que trobi doncs, això, que ara s'està intentant doncs, recuperar.
Exacte. A més, és una imatge que aquesta, des de petits, ja estàvem acostumats quan arribaves amb catalans, ara també amb cotxe, no?, a veure aquesta primera imatge doncs, de Sabadell, no? Que ja el veus a l'entrada, no? El castell. Mm-hmm. Castell, que jo dic castell, perquè també segons la llei ja es pot dir, també, realment també es pot dir castell amb el sentit aquest patrimonial, tot i que és la torre, és una torre, mm-hmm. Però sí, sí. Perfecte, totalment d'acord.
Doncs parlem també de Creu Roja, no? Sabadell, aquesta entitat que doncs, has estat dues dècades president, no? En diferents etapes, com comentaves. Digue'ns quins records guardes. Suposo que els Jocs Olímpics també et van marcar molt, no?
Em van marcar, mira, els Jocs Olímpics van ser un moment important perquè també va ser un punt una mica d'inflexió. Els Olímpics i els Paralímpics, perquè els vaig fer tots dos, perquè jo no els oblido. Una mica, diguem-ne, que deixava el que era la primera línia d'activitat i ja passava aquests càrrecs una mica més de representació institucional. No? Uh-huh. Ja vaig ser vicepresident, després president, però també, a part dels Jocs Olímpics, un altre servei que jo recordo moltíssim i que ens va donar una feina brutal va ser la visita del Sant Pare Joan Pau II a Montserrat, que hi vaig participar, no? I després hi han coses que això podria ser els socors organitzats, no? Però després hi han les emergències i realment a Sabadell hem tingut emergències de les gordes que m'ha tocat ser-hi, des d'aquells nois que es van ofegar a la barriera del Riu Sec, que a més, aquell dia era un dia per mi molt significatiu, perquè era el meu aniversari de majoria d'edat. Jo sóc dels que vam ser majors d'edat als 21 anys encara. O els dos accidents de tren que hi han hagut tant als catalans primer com a la Renfe després, i sobretot, a mi em va marcar moltíssim, va ser l'atemptat d'ETA de l'any 90, no? I al mig d'aquí, pues, altres situacions, però potser aquestes són les més grosses, doncs, que m'ha tocat participar, no?
I Déu-n'hi-do, doncs, quines experiències, no? Segur que això, evidentment, et marca, no? Totalment. Escolta amb atenció en Martí Gisbert, que també et coneix molt i ha compartit moltes vivències en aquesta entitat i precisament, explicaves ara una d'aquestes.
Bon dia, Raquel, Josep. Sóc en Martí Gisbert. Hem estat companys a Creu Roja Sabadell des de fa molts anys. Vull explicar una anècdota que també fa molts anys va passar, i és exactament el dia de 7 de novembre de l'any 1982 a Montserrat. Aquell dia ens va visitar Joan Pau II. La Creu Roja va fer un desplegament de personal impressionant per donar suport i assistència, si calia, a totes les persones que es van congregar per veure el Papa. Degut al temps, que per cert va ser molt dolent, se'ns va desbordar la feina, tenint que habilitar diferents espais per poder atendre a tot el personal. A tu et va tocar anar a l'hotel Abad Cisneros, on hi havia en aquell moment el president de la Generalitat, en Jordi Pujol, l'alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, i la Montserrat Caballé, entre d'altres personalitats, i convidar-los amablement a canviar de lloc, doncs calia utilitzar l'espai on eren per donar resposta a les nostres necessitats. Bé, fins aquí l'anècdota. L'he volgut compartir amb tots els oients. I per tu, una forta abraçada. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies.
Una forta abraçada amb el Martí Gisbert, que quan jo vaig entrar a la Creu Roja, ell ja hi era.
Quina fidelitat, a la gent de Creu Roja, per això també el vincle, no? Suposo que es crea.
Sí, jo crec que hi ha de gent que ha passat per la Creu Roja, n'hi ha mils de Sabadell, no? Milers de Sabadell. Hi ha dues, com dues opcions, els que passen i ens hi quedem, no? Ja pràcticament, i després doncs, hi ha persones que hi passen i per diferents circumstàncies, digue-li feina, digue-li parella, digue-li estudis, doncs ja estan uns anys i ho deixen. però mira, tot és important, tot suma, i al final el que es tracta doncs és de que sempre hi hagi voluntariat amb disposició.
I l'altre dia que fèiem l'especial un any de pandèmia, precisament en David Jové, coordinador de Creu Roja Sabadell, ens explicava que en aquest any tan complicat, tan convuls, doncs precisament han crescut els voluntaris, o sigui que això diu molt d'aquesta entitat i de la tasca que es fa. Digues, Josep.
No. Perdó.
És que clar, avui estic rodejada de Joseps.
Persones, no? Sempre en els moments difícils, jo crec que la humanitat doncs treu el millor de si, treu la seva solidaritat, treu el seu esperit, i això és el que ens obliga o ens fa creure en les persones.
Sí, una miqueta anava per aquí, també, Josep, amb el sentit que des d'aquella batalla de Solferino, que ha plogut molt, estem parlant, doncs, una miqueta, si ho vols explicar tu, una miqueta la Creu Roja neix aquí el 1859, no? I després ja arriba el segle XX aquí a Sabadell, però que aquests valors que jo esmentava al començament són potser els que enganxen, no?, amb aquest moviment d'humanitat i d'imparcialitat i d'ajudar i de voluntariat, no?, que és els que defineixen a la Creu Roja, no?, aquest moviment internacional, no?, si pots una miqueta comentar-ho.
Sí, totalment, i mira, precisament amb el Martí Gisbert vàrem estar l'any 2009, no?, 150 aniversari a Solferino, i aviam, jo crec que la Creu Roja, des d'aquell moment que comença en un camp de batalla, algú que veu que els morts i els ferits doncs no tenen atenció i s'arremanga i s'hi posa, i jo sempre dic una cosa molt important, les primeres persones que van treballar per la Creu Roja van ser dones, van ser les dones del poble, de Castiglione de l'Estivere. És a dir, que per què? Perquè els homes estaven fent la guerra o estaven morts o estaven ferits. Per tant, el primer que va tenir la Creu Roja van ser voluntàries, abans que voluntaris. A partir d'aquí, doncs...
Això se sap poc.
Jo ho desconeixia totalment.
Van ser les dones del poble les que al costat, motivades per l'Henri Dunant i els metges militars, això sí, doncs van ajudar, no? Però els metges militars eren metges militars. Però una institució no té quasi 160 anys, doncs, al món com té ara, si no té una capacitat brutal d'adaptació. I, per tant, aquesta dicotomia de passar de necessitats socials a drets ciutadans i, per tant, saber que en aquest moment tu ja has d'enfocar una altra cosa, fa doncs, que des de recollir morts i ferits al camp de batalla doncs, fins al moment actual en què sense cap tipus de dubte i sense deixar de banda res, però la prioritat doncs, és en els temes socials, doncs imagina't, ja hem tingut hospitals, hem tingut bancs de sang, hem tingut i encara en tenim algun, hem tingut banc de sang, hem tingut transport sanitari, transport adaptat, mil coses, hem fet platges i després doncs, avui en dia ja les compartim amb privats, no? És una qüestió, és difícil, és una situació molt difícil, però hem de ser capaços de saber quan ja entra la iniciativa pública o privada i, per tant, com a entitat social, segur que ja hi ha algun altre tema amb el que podem abordar immediatament, no?
I, a més, hi ha una cosa que és clar, ho donem molt per sentat, això que has dit de les dones que van ser les primeres voluntàries, clar, això a les guerres han de pensar que només hi anaven els homes i a la Primera Guerra Mundial també la tasca de la dona fent d'infermera va ser doncs molt important, no? Però això que deies de la Creu Roja, inclús als anys 60, clar, i tu ens ho podràs dir millor, clar, quan tu tenies un accident sempre podies comptar amb la Creu Roja, a part d'això. La Creu Roja era la que estava a les carreteres, la que assistia. Vull dir, tota aquesta tasca, vull dir que...
Home, és que fins ben entrats els anys 80, en els que comencen ja a crear-se les empreses privades d'ambulàncies, que a més a Sabadell tenim un exemple molt important, doncs com va ser Ambulàncies del Vallès, no? Que va ser, i que a més jo hi tinc molts bons amics i tinc molt bona relació, no? Però fins en aquell moment no hi havia res més, és a dir, quan hi havia un accident o quan hi havia un malalt o quan hi havia o s'havia d'anar a buscar un cadàver en una casa doncs perquè hi havia hagut un mort o un suïcidi, hi havíem d'anar nosaltres.
Creu Roja.
Doncs a sort d'aquestes primeres voluntàries i de tots els voluntaris que formen part d'aquesta entitat que evidentment fan o intenten fer d'aquest món un altre món possible. T'hem demanat tres cançons, comencem perquè ens quedava super encertada amb aquesta imatge de John Lennon i després ens expliques el per què. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say a veure, Josep, explica'ns per què has triat doncs, aquest himne, no?
Bé, he triat aquest himne perquè és una cançó que m'agrada molt i perquè veritablement és un desideràtum de bones intencions, no? Segur que si féssim o que si féssim tot això que en John Lennon va imaginar, doncs el món seria bastant millor, no? I també, perquè tinc una petita anècdota respecte a la cançó, no? Que és que la primera vegada que vaig fer una entrevista, diguem-ne, personal del tipus de la d'avui, no? Aquesta uh-huh. casa, representa que també m'havien de demanar, doncs, quina era la cançó que volia. I algú se li va oblidar. Total, que en el moment, quina cançó posem, no? I una mica és la que em va... En aquest, ja dic, és una cançó que m'agrada i tal, però va ser la que em va venir en aquell moment i com que em va donar sort, i aquella entrevista va sortir realment bé, un record amb el Jordi Terrades, que era el que m'ho feia, doncs va sortir bé. Després, sempre que he fet algunes altres entrevistes similars, doncs he demanat que posin aquesta cançó.
Sí, que ja t'acompanya, no? Doncs aquesta sort. I a més és tota una declaració d'intencions. Digues.
Sí, perquè a més és això, no? A més també el Josep també és col·laborador doncs, d'aquesta casa, no? Que també està molt vinculat amb aquí amb Ràdio Sabadell, no?
Sí.
També és un dels llocs que capdals, no? També amb la teva trajectòria, que també has estat...
No, jo Ràdio Sabadell me l'estimo molt. És a dir, quan era molt, molt petit i aquella faceta que us he dit del meu pare que cantava, que cantava tangos i cançons, doncs anàvem a vegades a un programa que es deia Les Tardes Infantils, que presentava el gran Víctor Barahona, el locutor d'Ustedes, i que es feia els estudis encara a la Rambla.
Imagina't.
I llavors, doncs, la primera vegada doncs, que me sentaven allà, perquè hi havia públic, en aquella època hi havia una mica de públic, doncs me sentaven allà al públic i el meu pare cantava, doncs imagina't, i després doncs, el carrer Calderón, i després, el carrer Convent. Vull dir que... Uh-huh. que me l'estimo molt, jo aquesta casa me l'estimo molt.
I ara, evidentment, doncs ets a tertulià els dilluns amb la nostra companya, amb la presentadora Mireia Sanz, al Cafè de la Ràdio, que també volia doncs, deixar-te un missatge.
Hola, Josep. Doncs el Josep Massip, ho sabeu, els oients de Ràdio Sabadell col·labora de forma quinzenal a les tertúlies del Cafè de la Ràdio, els dilluns, i m'agrada molt compartir les tertúlies amb ell, perquè és una persona amb un coneixement de llarg abast de tot el que és el tercer sector, no?, per als seus anys a la Creu Roja, però a més també té implicacions en l'àmbit de la salut, molt coneixement en el món de l'esport, no? És una persona amb molta memòria històrica, t'explica molt les coses d'anys enrere, ell les recorda i les sap traslladar molt bé com es van viure aquells moments, i trobo que és molt interessant també que ens acompanyi a les tertúlies en aquesta visió. A part, és una persona que sempre parla des de la prudència i des de la coherència, i això s'agraeix moltíssim també als nostres tertulians, així que res, amb ganes de que segueixis col·laborant amb nosaltres molts anys. Josep, una abraçada.
Una abraçada també. A la Mireia. I escolta, Josep, perquè destacava la prudència, no?, i la coherència, que jo crec que són virtuts totalment necessàries, i sobretot doncs, en els tertulians, no?, a dia d'avui.
Ho intentem, esclar, tertulians, ja ho sabeu vosaltres millor que jo.
N'hi ha de tots colors.
Hi ha persones que venen representant partits polítics, grups municipals, i aleshores ells defensen el seu, no? I una mica també el contrapunt entre la Núria i Maric i jo mateix, doncs que diguem, som més la societat civil, doncs és intentar donar una visió una mica més objectiva, una mica més distant de les coses, perquè realment els altres companys ja se'n cuiden ells doncs, de posar la part política partidista, com els hi correspon, no? Al final són partits, el partit ja ho diu el seu nom, no? T'obliga una mica a ser partidista, no?
No, jo una miqueta reivindicar això que comentaves tu abans, Josep, se'm fa una miqueta estrany dir això, el que, esclar, aviam si es pot tornar a la ràdio, a veure quan hagi passat tot això de la pandèmia, tornar a haver-hi públic, que això és una de les coses que la ràdio, abans estava molt bé, no?, i podien assistir oients, hi havia un petit auditori, això és una de les coses que penso que s'hauria de recuperar, no?, aquesta ràdio en directe, no?, aquesta...
Ojalà, al final és una qüestió d'espai, això, no? Vull dir que,
sí, totalment, sí. Això ho intentem sempre que fem els programes especials, sortir al carrer, no?, a peu de carrer, que ens encanta, tots els que fem doncs, Ràdio Sabadell, i evidentment enyorem moltíssim doncs, a tenir els nostres convidats i col·laboradors a l'estudi. Esperem, però clar, la pandèmia ens ha condicionat, i això també ho saps molt, no, Masí, perquè tu també doncs, estàs molt vinculat al món de l'esport, no?, explica'ns també, perquè ets el president del Panathlon Club, que precisament t'ha tocat viure doncs, aquesta presidència en una època també complicada per la pandèmia.
Sí, oi, tan complicada. Mira, imagina't el món de l'esport, han tingut que suspendre uns Jocs Olímpics. D'aquí a avall pot passar tot. No? Evidentment, jo crec que com el Panathlon, que som una mica entitat d'entitats, no?, vull reivindicar molt la situació difícil que ha tingut el món de l'esport, molt difícil, i també insistir en que l'esport és indústria, que les entitats esportives, més enllà doncs, que no hagin pogut jugar, que no hagin pogut mantenir les seves competicions, els seus entrenaments, aquelles que tenen massa social i serveis als socis, doncs els han tingut que suspendre. Treballadors que han tingut que anar a l'ERTO com qualsevol altre tipus d'indústria. Tota la gran tasca d'adaptació de les instal·lacions que han tingut que fer. I tenim una mica la sensació en el món de l'esport que bé, se'ns ha escoltat poc i després doncs, probablement hi havia altres prioritats, no? Però també feia falta doncs, més ajudes i més suport a aquest àmbit. No? I per tant, jo crec que val la pena aprofitar els micros doncs, per dir que quan es prenguin decisions també es pensi en l'esport, i en l'esport i en l'activitat física, que en canvi doncs, precisament una de les coses que ha servit i ho poso entre cometes la pandèmia ha sigut doncs, per potenciar l'activitat física. Hem vist molta gent, hem vist sobretot els primers dies, no? Veiem molta gent al Ripoll, veiem molta gent al Parc Catalunya, veiem molta gent al Rodal doncs, sortint a caminar, i que realment això la població ho demana, i és salut.
No, i a més això, que a més Sabadell, com tu bé saps, que ell també ell coneix molt el món del bàsquet també,
sí.
Està molt vinculat al món del bàsquet, però que aquí Sabadell és clar, és un dels llocs en què tenim una gran cantera d'esportistes, i que a més guanyant guanyant coses, com ara, per exemple, la Caral, que ara ha guanyat això, la medalla de bronze, no?, als Estats Units. Vull dir, que això de l'esport és una indústria, però que aquí a Sabadell està, és molt potent.
Que tenim nivell, no? Sí.
Aquí a Sabadell, i la quantitat de grans esportistes que tenim i de grans esportistes que estan sortint és impressionant, amb totes les modalitats esportives. Ara, fa molts anys que tenim un problema gravíssim, i es diu diners. Es diu diners. És a dir, sobretot els esports més professionalitzats, no sé si és que Barcelona està massa a prop, no ho sé, però el que sí és cert és que realment futbol, bàsquet, handbol, diguem-ne, hi ha aquesta illa especial que del waterpolo i la natació, no? que és un món a part, no? Mm-hmm. Però realment els esports de competició doncs sempre acaben xocant doncs contra aquesta barrera econòmica, i això fa doncs que esportistes de primera línia avui i ahir i en el futur doncs els tinguem fora, no? És fora, dir, també un campionat del món d'handbol i hi havia l'Aleix Gómez, que és un jugador d'aquí Sabadell. Bé, gent que estan sortint de totes les activitats. Aquest noi que ara ha guanyat el campionat de Premi Joan Escolà de ciclisme, doncs em diuen que pot ser molt bo. Tenim uh-huh. el de la Cruz, és a dir, tenim esportistes de primer nivell, però el gran problema que té la ciutat és una economia forta doncs, que permeti que els clubs locals es puguin consolidar i puguin, no sé, mateix el voleibol del Club Natació Sabadell, doncs estan els dos equips pràcticament classificats per jugar a les fases. Podran ascendir a una Lliga Nacional amb viatges, amb costos, etc. Ja ha passat altres vegades i és molt lamentable que aquest gran treball després per tema econòmic doncs s'hagi de renunciar a una categoria o s'hagi de perdre els bons valors esportius doncs, que acaben anant als clubs de primer nivell, no?
És un gran coneixedor de l'esport, És un gran coneixedor de l'esport i del bàsquet. I el bàsquet, què ens has de dir del bàsquet?
Ai, el bàsquet de Sabadell, el bàsquet de Sabadell. No està en els millors moments, lamentablement. Si fem història, en el món del bàsquet de Sabadell hi ha el Joaquim Domènech, que és el que ho sap tot, no? Però des del primer campionat d'Espanya que es va jugar al Juventus, doncs hi havia un equip de Sabadell. Les sis primeres lligues nacionals de bàsquet que es van fer, hi havia un equip de Sabadell, l'Orillo Verde. Després, en l'època Caixa Sabadell, vam estar a un pas pràcticament d'arribar. La gent de la Unió de Bàsquet Sabadell també va fer una feina brutal que va arribar fins a categories importants i també va desaparèixer. I tots els clubs, és a dir, el Club Natació, el Sant Nicolau, les Carmelites, hi ha un grup al Sur, és dir, segur que em deixo un grup, l'Escola Pia, és a dir,
sí.
Es fa molt esport, tenim, veieu aquests clubs que tenen 19-20 equips, que són dels que més puguin tenir base a Catalunya, però esclar, després arribem fins a la primera catalana, o la Copa Catalunya, vaja, i a partir d'aquí ja són categories professionals o semiprofessionals, i si no hi ha molt diner pel mig, doncs la veritat és que aquests salts es converteixen en impossibles, no?
Res, que l'han de fitxar per esports, per la redacció d'esports, Raquel?
Sí, és que ja ho hem dit, que toca tantes tecles, tants àmbits, no?, amb Masip, que la veritat és que déu-n'hi-do.
El panelón s'aprèn molt,
Que, per cert, és un dels objectius, també, doncs, ha fet així, no?, visibilitzar i també, doncs, a posar en relleu totes aquestes reivindicacions que comentaves.
I fer-ho, quan nosaltres ho fem, des d'una mica des de la distància del dia a dia, no?, pensant en els valors, en la perspectiva de l'esport, I menys doncs, si hem guanyat o no el diumenge passat, que convé guanyar, eh? També
sí, sempre. Doncs, escolta, que tenim un missatge també d'una persona d'aquesta entitat, en Jordi, que també doncs, vol destacar diferents aspectes.
Bon dia, Raquel, Josep. Hola, Josep. Soc en Jordi Albuixer, company del Panathlon Club Sabadell. Ja fa uns quants anys que ens coneixem tu i jo. Junts vàrem entrar al Panathlon a l'octubre del 2008, però abans ja havíem fet equip en la tasca que tenies assignada com a defensor del soci del Club Natació Sabadell. Perquè tothom es faci una mica idea del teu caràcter front les dificultats, us vull explicar la situació viscuda al Panathlon Club Sabadell en els darrers mesos. Lamentablement, i degut a la situació que estem vivint, motivada pel Covid, l'activitat del Panathlon s'ha vist afectada en un 100%. Degut a la impossibilitat de fer els sopars col·loquis que fèiem regularment cada primer dilluns de mes, després d'alguns mesos de no tenir activitat i amb l'empenta del Josep, ens hem tingut que reciclar i posar-nos al dia amb les noves tecnologies online. Ara ja fa un temps hem recuperat les nostres reunions. Ara berenar col·loqui, que fem telemàticament, cadascun des de casa seva, sense cap risc, però així ens veiem i recuperem part de la nostra activitat. Bé, Josep, gràcies per tot i felicitar-te per aquest reconeixement a les teves nombroses tasques que has fet i fas per la nostra ciutat. Un mes que ha merescut homenatge.
Doncs també una abraçada de part de tot l'equip del Matí i dels Joseps, eh? Quines paraules més boniques,
unes
també.
Unes paraules molt maques del Jordi, que l'agraeixo, una abraçada. I permetem dir-te que aquestes sessions telemàtiques les hem pogut fer doncs, gràcies a gent d'aquesta casa, tant el Sergi Garcés com l'Adrià Arroyo, com el Roger Benet, doncs, que ens han ajudat a entendre la infraestructura i la tecnologia necessària doncs, per poder-ho fer, i intentarem mantenir-ho fins que ens puguem tornar a veure, perquè clar, el bonic era aquells sopars, reunions doncs, que fèiem i on hi havia molta cordialitat i molta companyia.
Es troba a faltar, no?
A part de la tecnologia, el sopar és consistent i el berenar també, a part de la... Es berena bé o...?
El berenar, lamentablement, és virtual. Però sí, els sopars doncs, eren uns sopars doncs, des de fa molts anys. Abans es havien fet altres llocs, però des de fa molts anys es fan a l'Hotel Urpí, i la veritat és que ens ho passàvem molt bé, i sopàvem, i compartíem doncs, amb algun convidat, i es feien preguntes, i realment allò que us he dit abans, s'aprèn moltíssim, perquè, i a més descobreixes que a Sabadell fem de tot, fem el que sap la gent, però fem altres activitats. Mira, només un cas concret, per exemple, l'esgrima. L'esgrima, doncs hi havia hagut un grup vinculat al Gimnàs Llemnes, però llavors va desaparèixer. Doncs ara s'ha creat un club que està vinculat a l'escola Viladoms. Bé, aquesta gent ja han organitzat un campionat del món i l'han portat a Sabadell. Vol dir que dius, escolta, és un esport. Rugbi, hi ha rugbi a Sabadell i, a més, amb una feina brutal. És a dir, coneixem la gent que va fer el gran esforç de recuperar el hockey sobre patins, doncs que a Sabadell havia sigut brillantíssim, amb molts clubs a Lliga Nacional, sí, i que va desaparèixer, i després doncs, un grup de gent l'han recuperat. Per tant, hi ha uns esports que sempre hi són i que els coneixem, però també hi ha altres pràctiques esportives que crec que es mereixen ser comentades i conegudes, no? I aquest és l'esforç que fem des del Panathlon.
Amb els estics, no? Amb els estics del foc.
Sí.
Doncs hem de continuar descobrint el camí d'en Josep Masip. Posem una mica de música i continuem doncs, per la seva trajectòria professional i vital. Yes, there were times I'm sure you knew bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Fa cosa, trepitjar la veu de Sinatra. Déu-n'hi-do, quina cançó, quina força.
Una cançó fantàstica i amb una frase que per mi és la definitiva, no?
Quina
diu,
és?
He viscut una vida plena a la meva manera, no? I això és el que bueno, al final li queda, no? Poder viure una vida plena i poder-ho fer, doncs, en el teu estil, la teva manera, la teva, en el teu tarannà, no?
L'has viscut plenament, la vida?
Em sembla que sí, em sembla que sí, eh? Em sembla que sí. I començo, doncs, per la família, la meva esposa, els meus fills, les meves netes, i després, doncs, a la feina, doncs, m'hi he dedicat en cos i ànima quan ha calgut, i també, doncs, he pogut gaudir de les meves aficions. Per tant, sempre segurament es pot fer més i segurament t'has deixat alguna cosa pel camí, però vaja, crec que he viscut una vida plena.
Escolta, no podem acabar aquesta alegria de viure sense parlar del teu nomenament com a membre del Consell del Govern del Parc Taulí, no? Una institució tota, una institució referent en l'àmbit de la salut, amb un equip de 4.000 professionals. Explica'ns també, perquè clar, et van nomenar també en un any que recordarem tots sempre, no? Marcat per la pandèmia.
Sí, sí, em va telefonar l'alcaldessa, la Marta Ferrés, em va dir que hi havien algunes substitucions al Consell de Govern, algunes forçades i alguna ja perquè tocava per reglamentàriament, i si em semblava bé, li vaig dir doncs que encantat. Crec que aquí sí que estem parlant d'una institució, és la primera empresa de la ciutat, eh? La primera empresa de la ciutat amb nombre de treballadors. I crec que, a més, en un moment complicat, però alhora apassionant. Començant, doncs, per tota la resposta que s'ha donat des del primer a l'última persona del Taulí en aquesta crisi de la pandèmia. Una resposta extraordinària. Però també veient un futur que jo crec que ens ha de fer ser molt optimistes respecte al Taulí. S'ha pogut corregir una mica, doncs, tot el tema de l'infrafinançament. Aquest any, doncs, s'ha millorat i l'important és que es pugui consolidar. Estem davant de dues obres, tant al frontal de la Gran Via com aquest nou hospital satèl·lit, que pot donar una dimensió de capacitat que es necessita. El reconeixement com a centre cerca per poder desenvolupar, doncs, tot el que és la investigació, la possibilitat d'ampliar la unitat docent amb altres carreres. En fi, jo crec que hi ha moltíssims fronts oberts en els que ens han de permetre situar el Taulí, doncs, a la Champions dels hospitals catalans, i per tant apassionant, doncs, de poder ajudar una mica a tirar això endavant. De fet, els que ho fan són l'equip tècnic, amb el doctor Martí davant i tots els seus col·laboradors, però fins a l'últim treballador que acaba d'entrar fa dos dies a la casa. Crec que el Taulí té un futur esplèndid i hem de ser-hi, i hem de ser.
Doncs escoltem també a la primera presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí, la Mariona Creus, que també, doncs, destaca diferents aspectes d'en Josep Masip.
Hola a tothom. Hola, Josep. Amb en Josep Masip fa poc, uns mesos, que ens coneixem. Som companys en el Consell de Govern del Taulí. Ell, a Sabadell, el coneix tothom. Sempre ha fet i fa coses per la ciutat. Jo, però, no l'havia tractat, perquè, malgrat ser sabadellenca i viure-hi, he treballat molts anys a Barcelona. El tracte amb ell és molt fàcil, és molt transparent i molt planer, i crec que ara ja el conec força. Com veig en Josep des del meu punt de vista? Ho sap tot, de les entitats sabadellenques, i parla sempre de les persones en positiu. Això sí, a vegades, amb certa sornegueria, quan fem els sabadellencs. Té molt seny, i avui d'això n'anem molt escassos. Un dels objectius que ens varen posar al Consell és aconseguir que el Taulí millorés la seva comunicació i relació amb els ciutadans. I ell ens va donar el títol del que volíem aconseguir. Hem de saber fer i hem de fer-ho saber. I ara aquest és el nostre límit.
Doncs moltes gràcies també per col·laborar en aquesta alegria de viure. Què et sembla les seves paraules? Jo també hi estic d'acord, en aquesta visibilització, no?, de la tasca tan important que abans destacaves, que es fa des de la corporació.
Bé, ha sigut, per mi també ha sigut un gran descobriment la Mariona, perquè, com ella diu, és una persona de Sabadell de tota la vida, però com que professionalment doncs, està més aviat doncs, a Barcelona, potser no la coneixíem prou. Jo crec que el Taulí té una magnífica presidenta, una dona amb una força tremenda per tirar endavant, i com ella apuntava, crec que una de les coses que el Taulí, que és des de sempre un magnífic hospital, li costava una mica explicar les coses que feia, no? I crec que en aquests moments, bé, podeu corroborar doncs, des dels medis de comunicació, doncs, la informació és constant, puntual, volem que els nostres professionals estiguin a disposició de qui sigui, i la veritat és que si les coses es fan bé, doncs hem d'explicar-les, no n'hi ha prou en fer-les bé, les hem de fer saber també, no? Això no és una frase meva, no vull ser pretensiós, sinó que és una frase del món del màrqueting, però que hem aconseguit que faci una mica de sort a dintre d'aquella gran casa.
De fet, nosaltres al matí, sempre els dimarts, a 11:45, connectem amb els professionals del Parc Taulí i doncs, és molt interessant doncs, tenir doncs, aquesta informació i més, com comentàvem abans, en un any tan complicat. Se'ns va acabant el temps,
Sí, sí.
I ens queden dues preguntes importants. A la Vedra, vinga, va.
A veure, veiem. Això que deies, el que em parlàvem de la vida plena i això, però quan la vida no és tan plena i estàs una miqueta així de baixón o no estàs així massa fi, a on trobes l'alegria de viure?
Ai,
li ha sortit de l'ànima,
Sí, sobretot en aquests moments el més important és la proximitat. És la família, és la dona, és els fills, és les netes, no? Pensar que... Bé, i després recuperar, reflexionar. Jo també sóc una persona que m'agrada tenir els meus moments de solitud i els meus moments de reflexió i els meus moments també d'agafar una llibreta i fer quatre notes, no? I és on, d'alguna manera, vaig a buscar aquella situació. I sí, tinc pujades i baixades com tothom, però intento pensar que, com algú va dir alguna vegada, quan plou el que has de pensar és que al final o l'endemà sortirà el sol, no?
Allò que es deia, no? Allò que es diu encara, no? Que el sol cada dia, no? Sol sempre surt cada dia, no?
Exacte.
Una gran veritat, ho deia mi mare, cada dia, sempre, també, en els moments complicats. També ens has de recomanar alguna persona perquè vingui, doncs, a comparteixi la seva alegria de viure amb el Josep Alavedra i amb mi, a través de la distància, de moment, també, a través de les pantalles.
Mira, us en recomanaré dos. Primer de tot, el Martí Sala. Martí Sala, anterior president del Panalón i actual president d'Honor. Jo crec que ell sí que veritablement és la persona que més en sap de l'esport sabadellenc, sense cap mena de dubte, no? Per la quantitat d'anys doncs, que hi ha estat vinculat com a esportista, jugador d'handbol de primer nivell, directiu de l'Oar Gràcia, directiu del Club de Tenis Sabadell, des de sempre en els jurats del millor esportista. Jo crec que poques persones doncs, coneixen l'esport tan bé. I després també us recomanaré una persona que ens vam conèixer al Cor de Maria quan teníem 7 anys i que després hem anat coincidint i encara coincidim, que és el Josep Maria Mañosa, l'actual president de la Unió d'Excursionistes de Sabadell, que també és ja veureu que també és una persona molt, molt interessant per les moltes coses doncs, que ha fet i fa la ciutat.
Doncs els buscarem. I ens encomanarem de la seva alegria. I per acabar, ens has recomanat una última cançó, Corrandes d'exili, de Sílvia Pérez Cruz. Digue'ns el per què, i amb aquesta cançó posem punt i final a l'alegria de viure d'avui.
Bé, doncs més o menys, evidentment la canta la Pérez Cruz, la podria cantar en Lluís Llach, doncs aquests versos de Pere IV, de Joan Oliver, doncs que explica la situació tan greu que van viure moltes persones després de la guerra I, però jo sempre em quedo en el crit final, no? No, com el Vallès no hi ha res. Jo crec que això és el que, a part de tot el contingut de la cançó, doncs aquest crit final doncs és, dona molta força, almenys a mi em dona molta força.
Doncs gràcies per compartir aquesta força i també la teva alegria. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Ha estat un plaer.
Gaudiu del vostre sant divendres. Que vagi molt bé. Adéu, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies. Una abraçada.